Bé, això és la carpeta de l'avi, una vegada més amb tots vosaltres, un divendres, quan són les 11:02 del matí, si és que ens escolteu al matí, perquè aquest programa també es repeteix a la tarda, de 3 a 4 de la tarda, o sigui que no teniu excusa per no sentir-vos, per sentir-vos, vaja. Bé, avui tenim unes absències, bé, més d'una. L'absència és de la Montse de Silva, doncs que ens avui tenia coses a fer i que ja ens ho explicarà el pròxim divendres. Tenim, això sí, el doctor Moya, que ens ve a parlar d'aquelles coses que tenen que veure amb la salut, i això, lògicament, ens interessa a tots nosaltres. Una altra absència que tenim és d'en Carlos Lasegui, que està a les vies de so, però que avui l'hem canviat, ens l'han canviat per en Jofre, un xicotet molt més jovenet que en Carlos Lasegui. O sigui que, Carlos Lasegui, ai, perdona, ens hem deixat a la Marina Antunes, que és la que ha posat en marxa tot això. O sigui que avui fem un programa una mica especial. Tenim a la Montse Alsina, com ja és habitual, per cert, la felicitem perquè avui fa anys. No direns quants, perquè a les senyores no se'ls hi
no
pregunta.
No tenim edat. Doncs gràcies.
No, no teniu
bon
edat.
Bon dia a tothom.
Bon dia i felicitats.
Gràcies, gràcies.
Doctor Moya, encantat de tornar-nos a veure després
bon dia
de tant temps. La pandèmia ens ha separat una miqueta a tots.
Però ens ha tornat a unir.
Però ens ha tornat a reunir i veig que, afortunadament, perquè tots fem molt bona cara.
Sí.
Doncs, molt bé, doctor Moya.
Pues avui hem de fer una mica... Jo crec que és el dia que toca parlar més de tot el que ha passat. No?
I tant.
Tot
naturalment, no, si podem fer un resum.
Ens pot esperar, perquè el futur sempre és una mica...
Incert.
Sempre hi ha una mica d'incertesa. Bueno.
Molt bé.
La veritat és que s'ha fet molt llarg.
Molt,
temps,
molt,
sí,
molt llarg.
Sí, sí.
Molt just.
Per tothom,
I et trobàvem molt a faltar, perquè, clar, aquestes tertúlies que teníem, bueno, tertúlies, aquestes explicacions que donaves tan encertades sobre la salut, pues és algú que ho hem trobat a faltar, i més encara en una època de pandèmia.
Clar. En la qual hi havia molta informació, però també una informació molt...
Esbiaixada?
Bueno, jo penso que a vegades quan un tema no es coneix del tot, pues hi ha com un bombardeig d'informació.
O sigui, quan hi ha massa informació, hi ha una
desinformació
implícita.
Sí, perquè hem passat de que, per exemple, a l'època Covid, una cosa sembla que anava bé, després sortia un altre estudi dient que no anava bé i després tornava a anar bé. O sigui, no? Bueno, és el que toca amb un canvi tan radical a la societat com el que han tingut, que ha sigut. Pues ens ha canviat tot, la manera de treballar, la manera de veure les coses, perquè ens fa plantejar moltes coses. Quan estàs en una època així, si veus la societat com està, i persones que ens han deixat, i altres pues, que estan ingressats i no saps com ho quedaran.
I gent que ha quedat malament, també, de seqüeles molt, molt dures, oi? També?
Molt dures, algunes, sí.
Bé, nosaltres tenim un conegut, un amic, que ha quedat amb moltes seqüeles. Una persona que viu a Sabadell i que s'ha hagut de jubilar anticipadament perquè la veritat és que ha quedat molt malmès.
Sí. Els diu un Covid permanent. Que és, perquè és, bueno, realment... Bueno, li han posat aquest nom per dir que, malgrat la fase aguda, es va curar, però queden unes seqüeles que no se sap com aniran, perquè no hi ha una experiència. Tot el que es digui ara és parlar per parlar, perquè no hi ha estudis, tot és novedor, aquestes seqüeles no sé si seran reversibles, si quedaran, quan trigaran, o sigui que estem en una incertesa constant, no?
Sí.
I això ens va fa una mica pues, estar una mica amb els ulls, que és el que jo crec que la idea que hem de vendre avui és que no ens hem de tancar els ulls, que els hem d'obrir i molt, perquè fins que això no sigui acabat hem de fer molts cuidados, tot el que ens diuen i més ho hem d'intentar...
O sigui, aquesta pandèmia, aquest virus ha quedat per estar aquí, per no anar-se'n del tot?
Bueno, aquest virus ja estava.
Ja estava.
El coronavirus era un virus que sempre ha produït petits encostipats, però no coses
amb aquesta virulència.
Amb aquesta virulència.
Què és això? Una mutació d'aquest virus que ja teníem?
Bueno, a veure, és més que una mutació. És un virus amb característiques diferents.
Vaja, parlant en plata, amb bastanta mala llet.
Amb bastanta mala llet. O sigui, que s'ha convertit en un virus que produïa constipat de vies altes, síndromes catarrals, amb la canalla encara més, a tenir un virus que el seu comportament ha sigut totalment...
Sí, perquè es veu que afecta molts òrgans diferents, oi?
Afecta...
Pot afectar els ronyons, o pot afectar sí. l'oïda, perquè hi ha alguna cosa, sí. pot afectar el cor.
A tot.
Oi?
A tot, a tot. Vull dir
sí,
que
sí, sí, sí.
és un virus
és curiós, vull
sistèmic.
Dir, és... sí.
Bueno, de fet, els virus afecten a totes les cèl·lules de l'organisme. El que
totes.
Passa que habitualment són quadres lleus.
Sí.
No? Aquest no, aquest ha sigut un catacrac
brutal,
a la
brutal.
Societat. No?
Sí.
Vull dir que ens ha impactat molt i molt. No?
I a la teva consulta tenies casos de
sí.
persones sí, no?
Sí.
sí.
Hem patit molt. Hem sí. patit molt. Bueno, jo crec que la part sanitària han sigut una mica els que hem estat més enfront del virus,
clar.
però i ho hem patit.
Vaja, em consta que tu
també
has passat.
També ho puc constatar. Que jo
de
també,
primera mà, vaja.
Sí, sí, sé com el que fa aquest bitxo. No?
Sí.
Però s'ha fet canviar la vida, la visió, perquè ens ha, o sigui, un metge que no tingués contacte amb els seus pacients és horrible. Hem no. estat mesos i mesos no. treballant
per,
telefònicament.
Per deixar de dir per telèfon, clar.
Sí, sí.
I solventant, perquè, esclar, la burocràcia era immensa. Una persona no. que estava de baixa, li tenies que arreglar tota la documentació no. perquè no tingués problemes, el seguiment telefònic de cada cas... a la llista, trucar-los i a veure com es trobaven. Vull dir, ha sigut un treball diferent, tan diferent al nostre,
sí.
que era tremendo. Després,
I que no s'ha vist, no? I, que no sap, bueno, tampoc no s'ha vist, vull dir, no es veu.
Bueno, no es veu.
No
clar,
es
la
veu,
gent
no,
ha treballat,
no.
però si aquí no hi ha ningú, però,
clar,
però bueno,
clar,
dintre de cada despatx estaven treballant i força.
No, no, sí. ens consta, vaja, i d'aquí el petit reconeixement que es feia a tots vosaltres doncs a les 8 de la tarda de cada dia. Vaja, jo crec que la societat sí, que hem sigut sensibles
sí.
amb aquest gran esforç que heu tingut que fer tots els que us heu dedicat
sí.
a la medicina, no?
Sí.
Des de les infermeres, metges,
sí.
vaja, tot el
Tothom.
Personal sí. sanitari ha sigut un esforç increïble
sí.
i un desgast, perquè, clar, arriba un moment de que les persones som limitades també amb els nostres esforços.
Capacitats, sí.
Clar, sí, sempre amb la por, no? Dius, bueno,
l'agafaràs,
t'ho portaràs a casa, encomanaràs els teus...
Clar.
Sempre és un constant
sí.
agòbio, no?
Sí.
Pensant també que quan va començar, jo me'n recordo que el mes de març, quan van començar a declarar-se els primers casos ja oficials, bueno, el primer que no teníem tampoc els equipaments d'aïllament que tenien.
Sí. Hi havia respiradors, per exemple.
No, respiradors a l'hospital, però nosaltres les simples mascaretes era
sí,
una
ja
cosa
no
que començava a dir que podien anar bé.
Sí.
Després que ens van donar una que ens durava dos o tres dies, no? I després ja vas a dir que no només tenien que portar-la sempre, sinó inclús més potent, no?
Clar.
I després es va conèixer doncs, que la quirúrgica, la famosa mascareta quirúrgica, doncs, només es valida unes horetes al dia, després ja no et protegeix. Per tant, hi ha hagut tants canvis i tants canvis de versió.
Sí, sí. Bueno, va haver inclús, no sé qui va ser, una autoritat, anem a dir, que va dir que no, i no, les mascaretes no cal.
Clar.
Al principi
bueno,
va dir...
Ells deien que no...
no cal, ser, perquè no n'hi havia, suposo.
Exacte.
Clar.
Aquesta va ser la raó. Després ho va reconèixer. Eh?
Sí, ja,
però,
és clar, que clar, va ser...
De la necessitat se'n fa
virtut
a vegades,
sí.
oi?
Bueno,
sí, sí,
però
sí,
a vegades
sí.
s'ha de dir la veritat.
Clar.
Hem passat per unes situacions molt complicades. A l'hospital no hi havia puesto perquè arribés els malalts. És que materialment no hi havia puesto. Yeah. Vull dir, vam viure una realitat tan impressionant que pensava que mai passaria, no? O sigui, tu envies un pacient i et diu, mira, que es quedi a casa, el controleu vosaltres, perquè aquí materialment és impossible, no? Clar, és una decisió que ha de prendre el metge, però també és del polític, eh?
Clar.
Sí, sí.
El polític tenia que sortir i dir, mira, estem en una situació de guerra
sí.
i la capacitat dels hospitals és la que hi ha i en aquest moment estem plens. La gent ho ha d'entendre, d'aquest moment determinat la gent no pot anar a l'hospital. I això va passar, tristament, però va passar durant un temps.
És que la sensació, si ens en recordem d'aquells dies, d'aquells mesos, sí, és que era de guerra. Donava la impressió de que estàvem en una batalla, no?
En un... en un búnquer, els carrers buits, les carreteres buides, no? El més just per anar a comprar i cap a casa, no?
I va ser una sensació tan inesperada. Ningú s'esperava que algun dia ens pogués passar això. Però malauradament va venir i potser ha vingut per quedar-se, com hem dit abans, però d'una manera potser ja més sapiguent una miqueta més, no? Perquè tots hem après una mica, sobretot la classe farmacèutica mèdica que va començar, lògicament, sense saber com es havia d'afrontar aquesta problemàtica, que a més no era només local, era global, era mundial. Com s'havia d'esperar una cosa com aquesta?
De fet, al segle XX vam veure en quants casos, el que passa és que, afortunadament, es va autolimitar el quadre, però hi havia el mateix virus, ja donava senyals de que podia passar alguna cosa d'aquestes. Vale?
Això fa anys.
Sí, els anys 70 va haver una que es va quedar aquí, es va quedar en uns països determinats i no va passar d'aquí. No?
Sí, sí.
Però que, bueno, això ens diu que ens ha de fer pensar que els països que han de ser, bueno, no sé com dir-ho, però a veure, tothom treballa amb armes biològiques, treballen amb microbis, amb toxines, que és les armes. La gent, actualment, les guerres no es fan tirant tiros. No. I vols guanyar una guerra, ha de ser amb altres eines, que no pas l'escopeta o el fusil.
Sospitós,
no?
De que això hagués sigut...
No, home, això és evident que sí... Clar.
Bueno, al principi ja ho has dit, que era molt diferent de tots, que, clar, i que ja hi era, però que aquest era molt més bestial, per tant...
Ho veurem quan ja estigui tot controlat i es pugui dir, doncs mira, han passat totes aquestes coses, perquè ara una visió global no existeix. És a dir, quantes persones han mort? No ho sabem.
No se sap.
Això em recorda una miqueta el que va passar amb l'oli de colza.
Sí.
Que també és una cosa que mai s'ha sabut si era un adob químic, si era un herbicida, si no tenia res a veure l'oli, fins i tot, perquè l'oli de colza és un oli que es consumeix a moltes parts del món d'una manera totalment natural. Però
estava adulterat.
Exacte.
Amb toxines i ja està.
Sí, sí. És lamentable que la humanitat tinguem encara...
Però és que continuen, eh? Les potències continuen treballant amb aquests tipus d'armes.
Increïble.
Sí.
Probablement el que va passar és un accident en un laboratori.
Segurament.
Això és més que probable. Vaja. I que en un moment determinat ningú accepta la veritat. I quan tu ocultes una informació, acaba sent una mentida piadosa, no? I no l'acceptes mai, i si la dius el món ja et menja. Si ho has de dir ara, ha hagut això, ha passat això, prenguem mesures a nivell de global del món. Tanquem fronteres, fem aquestes mides, pum, pum. Si això no ho dius, doncs...
S'escampa.
I a més amb el que es viatja avui dia, que hi ha tant intercanvi entre països de viatgers, vull dir que és clar, la força.
Bé, de fet, hi ha moltes enfermedades que fins que no es va arribar a Amèrica, per exemple, ells no tenien, per exemple, les famoses grips. No n'hi havien. I nosaltres els hi vam portar. Segons diuen, nosaltres vam importar la paràlisi infantil, que va venir, segons diuen, dels Estats Units. Però clar, abans era molt més limitat aquest trasllat de gent, però ara, vull dir, una persona avui està...
Aquí, se'n va als antípodes, a Canadà, no? O se'n va a Austràlia...
Exacte.
Té contacte amb la gent, que aquells també se'n van a no sé on, i clar, va escampant.
Vaja, que una epidèmia es pot escampar en una setmana, a nivell mundial.
Totalment.
Bé, això no ens ha de fer perdre que en el fons tinguem que tenir un pèl d'optimisme, no?
Jo crec que hem de ser molt optimistes, vale? Jo
crec que... després del que hem dit,
sí, costa, hem de ser optimistes. No, no, sí, a veure, sí, sí, és veritat que el món ha fet reaccionar d'una manera, sobretot el món científic, o sigui, desenvolupar vacunes que han sigut efectives en tan pocs mesos, això és xapó. Sí. Per la indústria farmacèutica, d'acord que s'han abocat molts milions, i de... però bueno, si tu inverteixes en una cosa i els resultats són positius, ens ha salvat.
Sí.
Sí.
És que
sí, sí.
Hi ha un món abans de les, de les vacunes i un altre món després.
Sí, sí, tant,
això és evident. No? Podem dir que les vacunes no són perfectes, cap vacuna és perfecta, sempre... hi ha sí. algunes limitacions, absolutament amb totes. O sigui, no hi ha una seguretat d'un 100%
no
en cap de les vacunes. Vale? O sigui, però en aquest moment es pot dir xapó perquè ens han canviat les coses, eh? Ens han canviat la vida. No? I ara què és el que voldrien? Ostres, poder que tot el món es vacunés, pogués vacunar. Nosaltres tenim la sort que estem en un món occidental, que és un món ric, però hi ha un món pobre.
Sí.
Amb la qual, per exemple, l'altre dia em feia gràcia perquè surt a la tele un pediatre i surt el cas de la vacunació de la canalla, no? I dius, és que no sabem què fer, si vacunar la canalla o deixar que passin el Covid, que ho passaran de manera lleu, i aprofitar aquestes vacunes perquè les posin al món, al tercer món. Però a veure, algú pot entendre un dispositiu... Per exemple, amb la vacuna Pfizer, que és una de les més, la més utilitzada probablement del món, amb la qual s'ha de conservar menys 80 graus.
Ah, bueno,
a veure,
imagina't.
A veure, un sí. continent com Àfrica o Sud-amèrica té un dispositiu per fer servir aquestes
vacunes.
No,
la logística,
no. És impossible.
Tant, a veure, no hem de vendre coses que no són, no
són
factibles.
Vale?
No, no, i evidentment el tercer món, el que anomenem tercer món, crec que és una problemàtica molt gran, perquè aquests no es poden ni pagar les vacunes. Per tant, els que som encara rics, potser hauríem de fer un esforç, perquè a més sent una miqueta egoistes amb nosaltres mateixos, perquè si ells es contaminen, es tornaran a contaminar nosaltres.
Clar, nosaltres podem estar... de fet, ara parlem de com estem de vacunes, però si la resta del món no està vacunat, el virus estarà latent.
Clar.
Estarà aquí. Nosaltres, mentre no tinguem aquesta protecció a nivell mundial, el virus estarà durant la llauna aquí, durant la guerra.
Què us sembla si escoltem
una
cançoneta?
Per...
Perquè pues ara la Marina Antunes i el Jofre, ens posaran una cançó. Hi ha cançons que et fan recordar, hi ha cançons que et fan volar, hi ha cançons com aquesta, de Roche, Ana Belén.
El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, éramos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, besos, ternura, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura. Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos.
Després d'una cançó com aquesta, com no hem de creure en la humanitat? Si hi ha aquest derrotxe, aquest esclat de passió, de... quantes coses? Bé, nosaltres aterrem una miqueta després d'aquest volar que hem dit que faríem amb aquest tema de l'Anna Belén, que ens agrada recordar. Ja té uns quants anys, aquest tema?
Sí, clar.
Potser té uns 30 anys. Però vaja, encara és actual perquè... Això dels petons, la ternura, l'amor...
La bona música no té...
No té, exacte, vull dir, a Mozart té més anys i encara l'escoltem. I amb Bach, i amb Tchaikovsky, i tota aquesta gent que ens
que
ha fet...
Que té molts anys.
Oh, i tant. Bé, nosaltres, com hem dit, aterrem aquí i parlem...
Una mica de com estem a l'actualitat.
Exacte.
Ha passat un infern, estem més tranquils, tots estem més tranquils, potser massa tranquils, però...
Bé, hem de dir que estem amb el doctor Moya, perquè, clar, els que s'incorporen ara escoltant-se, doncs sàpiguen que això és la carpeta de l'avi i que una vegada al mes estem amb el doctor Moya.
La veritat és que... A nivell local estem comentant fora de micro que la vacunació estem força bé, però no estem en excel·lència. Vull dir que hi ha un número de persones encara important per vacunar. Actualment a Castellà estem arribant al 73%, 73% de vacunació perfecta, amb les dues dosis. I arribem a gairebé el 78% de gent que almenys té una dosi, que inclou aquest 73 més els que ja han començat a vacunar-se. No? Això està molt bé, però hem d'intentar assolir el que ens demana una mica sanitat, que és intentar el 90% per arribar a una vacunació ideal, no? Que és el 90%. Vale? Això hem d'insistir, entre tots hem de col·laborar a tots els nivells, estimular la gent de que és important arribar a aquest tant percent de vacunats, perquè si no, no... Ja sabem que hi ha un tant percent, però amb diferents motius que no ho faran, però el 90% hem d'intentar assolir-lo. Hem d'intentar assolir-lo. I això no s'aconsegueix fàcilment, perquè amb tota la informació que hi ha, és un tant percent relativament encara important. Vale?
Sí.
I això què pot passar? Pues que ara, per exemple, el que està passant a la resta d'Europa i a Rússia, que estan ingressant al voltant de 1.000 pacients cada dia a l'hospital.
Carai, 1.000 cada dia.
Sí. Ingressen a l'hospital, eh? O sigui que no estem parlant de qualsevol cosa, no? Hem d'intentar que nosaltres aconseguint aquest tant percent de vacunació, probablement les onades aquesta que estan passant a Europa, que jo penso que és clarament onada, per molt que diguin les autoritats, no estem parlant d'un dia, ja portem parlant setmanes de que hi ha països amb autèntica tassa d'incidència altíssima, com han tingut aquí els pitjors moments. Per tant, es pot parlar d'una autèntica onada, val? i jo crec que degut a aquesta bona o alta vacunació que estem aconseguint al nostre país, pues aquesta onada probablement ens afectarà molt menys que altres països, perquè a França, Itàlia, Àustria, Anglaterra, Alemanya, realment ho estan passant malament, i obliga els polítics a aprendre com es feia aquí, cada cop que teníem una davallada, una onada, a prendre decisions restrictives de mobilitat, pues que a ningú ens agradaria tornar a passar. No? Per tant, sí, aquestes paraules ens han de fer sensibilitzar novament, no dir ja està tot fet, no, encara ens queden coses per fer. Eh? I jo vull una mica donar l'enhorabona a la gent gran, perquè han demostrat que són els més estrictes, que són els que més es vacunen, que són els que ara que estan en plena campanya de vacunació de la tercera dosi estan acudint de manera regular i constant a posar-se la sang. O sigui que molt bé, xapó, perquè jo sigui impressionat la gent lo bé que respon i que pren la decisió de continuar fent les coses correctament. No? Molt bé, això és digne d'assenyalar.
Bé, i aquest és un programa precisament que va dedicat a la gent gran. És la carpeta de l'avi. Per tant, felicitem-se tots plegats, sí. Bé, no és el teu cas perquè ets molt més jove, però felicitem-se en aquells que ja tenim una certa edat.
Penseu que al nostre entorn tenim poblacions que no arriben al 70%, eh? O sigui, que encara els hi falta molt més. I ja dic, hem de lluitar per aconseguir aquest 90%, que és el que es diu que serà una vacunació de rebany o una solució perquè la gent que no es vacuni pues quedi protegida per la gent vacunada. No?
Nosaltres farem una petita pausa perquè tenim uns missatges publicitaris molt interessants amb el tema de la ràdio, perquè la ràdio també és publicitat i penso que és bo també estar ben informats d'aquelles coses que ens ofereix el comerç d'aquí, de Castellà.
Segur que t'han dit mil vegades que l'aigua i l'electricitat són una mala combinació. Per això, el millor és confiar en qui més en sap. Aigua, llum, gas, calefacció, aire condicionat, descalcificadors, grups d'osmosis, sistemes solars...
A Marcel Canudes fem tota mena d'instal·lacions, tant obra nova com reformes. Som al carrer Anselm Clavé 11D. Truca'ns al 610 76 48 35 o 93 747 26 05. Marcel Canudes és l'expert de confiança.
Luxury Beauty, el centre de bellesa més complet amb professionals qualificats en estètica i imatge personal. Hey boys, are you ready? Des dels clàssics serveis d'estètica fins a les últimes novetats del mercat, com l'Indiva, extensions de pestanyes, oxigenació, lifting facial, radiofreqüència o liposucció, sense cirurgia. Hey boys, descobreix tot el que pot fer per tu Luxury Beauty. Et sorprendrà el canvi. A la carretera Sentmenat 74 o demana hora al 93 74 32 50. Luxury Beauty, assessors d'imatge personal. Hey boys!
Bé, tornem a estar aquí entre tots vosaltres. Això és la carpeta de l'avi i avui, com ja hem dit abans, estem amb el doctor Moya, que ens està fent un repàs a tot el que ha suposat la pandèmia, aquest maleït virus que hem tingut, i a més, quin és el moment actual en què estem en aquest tema, amb el tema de les vacunes, la gent que falta per vacunar, etc.
Exacte. Dic que estem en plena campanya de vacunació de la grip i de la tercera dosi de la vacunació per la gent més gran de 70 anys i que s'està fent de manera majoritària, o sigui, molta vacunació cada dia. Recordeu que hi ha un centre en aquests moments que és el Casal Catalunya, que on està centralitzat tota aquesta tasca de vacunació i que perdurarà mentre veiem que hi ha plenitud de les agendes i en el moment en què veiem que ja s'està assolint continuar vacunant, però al cap. I que es pot demanar tant de manera telemàtica o presencial, vull dir que totes les facilitats del món perquè la gent pugui anar a vacunar-se.
O sigui, un cas com nosaltres, que sí, ja tenim una certa edat, que ens han vacunat evidentment la primera o la segona dosis, creus que és necessari fer una tercera?
Bueno, jo... Això per què ve? Perquè els laboratoris han fet estudis i han vist que el manteniment de del nivell d'anticossos provocat per les vacunes és una mica heterogeni. Això què vol dir? Que no tothom li perduren els nivells d'anticossos a la sang, i per tant la gent que té un sistema immunitari més fràgil en quant a que responguin menys a les vacunes, com és la tercera edat, doncs és una població diana, i s'ha vist que la tercera dosi no provoca més efectes adversos negatius per la salut, i és una decisió global, doncs precisament per la intenció de que puguem parlar a la primavera, que diuen que la primavera serà la data que probablement farem fora la paraula pandèmia, pues a intentar que aquest virus no produeixi gent mal a la gent de la tercera edat.
És curiós.
I a tots, perquè probablement després dels 70 vindrem la resta.
És curiós que hi ha gent que li ha fet una reacció normalment leu, no? De trobar-se una miqueta malament, una miqueta febril, com és el cas de la Montserrat.
Sí, sí.
En canvi, a mi és com si m'haguessin donat aigua destil·lada.
Sí, sí. És curiós, em va agafar com un refredat pel cap de 3 dies,
sí,
però va ser com un refredat amb velocitat.
Ràpida, no?
Ràpida, perquè el primer dia tenia un símptoma, el segon tenia un altre, sí, 4 dies, i el quart, quart ja no tenia res.
És una reacció molt semblant al que fa la vacuna de la grip. La persona que li provoca aquesta reacció, que és està molt ben descrita i és epiguda, que les vacunes amb virus atenuats ho poden produir, i com és el virus de la grip i el virus del Covid, pues, pot provocar aquesta resposta i que no tothom la desenvolupa.
No. I després hi ha el braç igual, el braç, les dues dosis, 3 dies amb el braç.
Pues jo, absolutament res. Com si em haguessin posat aigua d'estil.
Sí. I a mi va fer una mica reacció la primera, i la segona absolutament res. Ni dolor al lloc de la injecció, que a vegades és una de les queixes de la gent, no?
Que no passa res, no? No passa res.
Aviam, si totes les reaccions fossin com aquestes, evidentment no seria un problema.
I també una cosa, que amb la mascareta trobo que de refredats, en general, no n'hi ha hagut.
Fa, no sé si fa un mes i pico, em preguntaven aquí un programa a la ràdio, l'ús de les mascaretes, no? Les mascaretes, jo penso que hem après una mica, no?
Sí.
Perquè les mascaretes no només han sigut una eina important per lluitar contra el Covid, però també contra la resta de microbis,
sí,
no?
Evidentment.
Sí,
amb la qual cosa, bueno, que cadascú arribarà un moment en què cadascú haurà de decidir què fer, no?
Sí.
Amb les mascaretes, jo penso que l'hivern és una època clara,
sí,
que si surts de fora, vas a comprar el que sigui, mantenir les mascaretes,
sí,
no? Malgrat
que tinguin
coronavirus.
A mi el que em fa molta gràcia és quan veig alguna persona sola conduint amb mascareta. Deu tenir por d'autoinfectar-se.
No sé.
S'han oblidat, de treure sola.
Jo crec que sí, que va per aquí. Jo crec que va per aquí. Jo crec que les mascaretes han sigut tremendes perquè no van veure grips l'any passat.
No,
no sé si és que el Covid se va menjar el virus de la grip i no...
Quan aquí veiem japonesos aquí per la Sagrada Família...
I venen tots amb mascareta. Venen
tots amb mascareta, potser ens n'enfotíem una mica.
Ara
però
ja no.
Ara no. De fet, a Castellà del Vallès, japonesos amb mascareta en venen pocs, no? Pot ser una bona ocasió, perquè aquí tenim la Catedral del Vallès, que també val la pena
venir a veure-la.
No? No arriba a la Sagrada Família, però bé,
sí,
fem el que podem, no?
Crec que la tradició japonesa, sembla, no estic segura, que se posa mascareta per no encomanar ells. És perquè ells estan malament i llavors no faré mal als altres.
Són molt més cívics, sí, sí.
És el que tindríem que aprendre, també.
Realment, la mascareta és el que fa, excepte algunes que són més potents, que són per sanitaris i demés, que aquestes són bidireccionals, però la típica quirúrgica no és per protegir-te dels demés, sinó de tu amb els demés. S'ha de tenir clar.
Sí.
Això és solidaritat.
Solidaritat.
I tant. Bé, nosaltres...
I que la mascareta s'ha de portar fins al nas, eh?
Exacte.
I tant, cuidado, eh? Que tenim una moda de baixar-nos fins aquí.
Sí, hi ha gent que té la mania de...
Fins als llavis i deixar el nas descobert. Cuidado.
Un parell de vegades que he vist que una persona estornudava i es treia la mascareta per estornudar.
Això ja és el colmo,
no? Això ja és molt fort.
Per cert, jo ahir ho vaig veure. Una persona que no estornudava, tossia, es va treure la mascareta.
I deixa anar el virus, no?
Sí, sí. Això ja...
Hi ha de tot, hi ha de tot, sí, sí. Francament, no?
Bé, més va prendre-s'ho també una miqueta d'humor, no? Nosaltres, aquí a la carpeta de l'avi teníem una persona que ens venia, venia cada divendres i recitava. Per cert, la trobem a faltar, és l'Isabel Mac,
sí.
Una persona encantadora que cada vegada ens recitava un poema. Jo intento fer-li una miqueta la competència i ara en Jofre ens posarà una aquella música de fons que ens posava també en Carlos Lasegui, perquè jo us recitaré aquest poema que tot seguit escoltareu.
Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de aparte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que recuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave y que guarda nuestro secreto. Yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita pena de nuestro amor en silencio. ¡Ay, qué alegría, alegría, quererte como te quiero! Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño. Rompería con mis manos de tu cancel a los hierros, con tal de verte a mi vera, tormento de mis tormentos. Y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba quedarme en tus brazos muertos? ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo, y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio, para que ni el campo sepa lo mucho que te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño el más pequeño, y cómo lo besarías, ay Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé al niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, de su cara de amapola mordió mi boca tu beso. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuanto lo sepa el pueblo, y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero!
Doncs, com en continuem el programa, gràcies per aquesta música tan adient que s'ha posat en Jofre. I bé, com he dit, intentava fer-li la competència a l'Isabel, però ja sé que això és impossible. De totes maneres, intentarem cada programa doncs, llegir alguna cosa doncs que sigui... Que sigui.
Algun poema, no?
Algun poema, sí. Potser no tan llarg com aquest, perquè aquest s'ha fet una miqueta llarg, però vaja. Nosaltres continuem aquí amb el doctor Moya. Això és la carpeta de l'avi, que avui tenim el doctor Moya, que ens fem una mica un repàs, fa una mica un repàs de tot el que suposa i ha suposat, sobretot, aquesta maleïda pandèmia.
Sí. Estem, ja dic, estem en una situació d'optimisme, reservat una mica, perquè veiem el panorama que tenim als països que tenim a prop, però bueno, optimistes i amb ganes de que estimular la gent que continuem fent les coses ben fetes i que els animals que queden facilitar el que puguem perquè es puguin vacunar. Això de totes. I nosaltres, a part de lluitar contra aquesta a favor de la campanya de vacunació, estem intentant tornar a la normalitat.
Perquè deu ser difícil, no?, després de tot el trasbals que això ha suposat.
Clar, la gent, que jo penso que té raó, que si és veritat que s'han pogut sentir oblidats, però jo penso que ens han sentit oblidats tothom, no només les persones que estan malaltes, sinó també nosaltres, perquè no hem pogut ajudar més. Sí. O sigui, la situació absolutament inhabitual, atípica, feia que les visites presencials estiguin molt limitades pel risc de contagi, i això, primerament, la gent ho va entendre, però després va costar. Suposo que el temps anava passant i la gent...
Clar.
Teníem problemes de salut i no era tan fàcil arribar. Però era una situació de guerra absoluta.
Sí. Emergència.
Nosaltres hem tingut les mancances que han tingut els hospitals, també s'han tingut que adaptar als canvis que han vingut. Tampoc han pogut visitar, ni molt menys, la quantitat de persones que tenien a les seves llistes. Els quiròfans també s'han tingut que fer-se servir per gent que estava ingressada, sobretot en necessitat d'un respirador, o sigui, gent apurada. O sigui que tot ens hem tingut que adaptar amb els mitjans que teníem una mica a resoldre aquesta situació d'urgència. No? Sí. No és tan fàcil. Jo crec que al final ningú... Bueno, està una mica fora de dir, bueno, quan tornem a la... És que necessitem comunicar-nos, no? Necessitem explicar el que ens ha passat durant tot aquest temps i no hem pogut fer-ho, no?
Perquè, clar, el que ha suposat això també és aquelles persones que estaven en tractament. Vaja, s'han hagut d'aplaçar molts d'aquests tractaments i que això també ha suposat un risc per la salut de molta gent que... Si bé no tenia potser la pandèmia, però en canvi tenia una altra...
Això d'una banda, i també possibles patologies que no s'han pogut atendre i que anaven iniciant el seu trajecte, no? Sí. El fet de que no es puguin apropar de manera... Encara que hem tingut possibilitats, no es pot dir que no...
A veure, no s'ha tancat tot.
No s'ha tancat tot, el que passa és que... Clar, tu tens un problema i el que t'agrada és comunicar-lo al teu metge. És normal, és el que coneixes durant temps, és el que tens una empatia, el que fos, no? I això doncs, no ha sigut possible. Però en aquest moment hem de dir que estem lluitant i estem aconseguint, si no la normalitat, bastant a prop de la normalitat. També hem de fer entendre una mica la gent que actualment les visites són més complicades per tot això que ha passat, perquè la gent acumula coses i ni nosaltres, quan ve un pacient ara actualment, ve amb un llistat de problemes. Això vol dir que a vegades amb el temps que tenim hem d'allargar molt més les visites per atendre tots aquests problemes un per un, ja que no ha pogut ser abans, no li posi torn ni d'aquí 5 dies i torni a explicar un tros més del seu problema. Intentem enllaçar una mica, encarrilar el tema ja des d'un començament. Això també ens crea que una més lentitud dels processos.
Clar, és que en els malalts també se'ns acumula la feina.
És així. És així. Sí. Tenim noves malalties, controlar les malalties cròniques, que són moltes i importants.
Clar, perquè cada vegada ens fem més grans i vivim més anys, no? Però clar, les patologies hi són. i abans la gent que es moria als 40, 50
anys... I apareixen, perquè clar, moltes malalties ja estan no en funció de l'edat. Tu vas fent anys i tens més possibilitats de tenir malalties.
Hi ha un desgast que no és... de...
Clar, és que si,
cos, mores, no?
Si els que es morien fa 100 anys, als 40 anys, tenien menys possibilitats d'agafar certes malalties, clar, perquè no hi eren a temps.
Es
morien
no,
abans.
Si vivim
no,
més anys, no? Doncs, tenim més catarates, més artrosis de genolls, més...
De maluc.
Val? Sí. El Seiner, més diabètic, més hipertensos. Tot això, clar, sí, hem d'intentar mantenir la qualitat de vida fins a l'últim moment, no? Que és
que... Sí, sí, no? No, i ningú, vaja, per molt malament que s'estigui, ningú normalment vol deixar. Tothom volem tenir més anys. Però... Encara que quan un fa anys normalment li sap greu fer-ne.
No.
Però clar, no, bueno, no és el cas de la Montserrat.
No, jo no.
Però no fer-ne és una opció molt més dolenta.
És pitjor, és l'altra opció.
Per tant, ara jo crec que hem de dir que la gent pot demanar hora tranquil·lament i se'ls hi dona, perquè estem visitant pràcticament a un 80% de capacitat de visites, o sigui que és bastant, val? I fem servir les eines com la consulta de la meva salut i altres eines que ens pot apropar més directe en un moment determinat al pacient. I jo crec que entre tots hem de col·laborar i nosaltres ens, ja dic que som conscients de tot el que ha passat i tenim ganes de contactar i contactem amb els nostres pacients, i però també hem d'entendre i entenem de que la cosa fins a enganxar el ritme que portàvem abans, fins a assolir aquesta normalitat, doncs probablement necessitarem un temps. Sí. Perquè ens estem entretenint molt en intentar veure tot el que ha passat durant tot aquest temps i iniciar estudis el que ens convingui perquè aquella persona torni a estar una mica com abans.
És, vaja, aquest tema és extrapolable a moltes altres coses, altres indústries, comerços, etc., que encara no han assolit tampoc la normalitat i que encara costarà. I ara a sobre ens diuen que probablement hi hauran restriccions de productes envers Nadal. Valorant, sembla que ens hem de donar pressa a les
a
compres nadalenques, sí, no? De totes maneres, falten xips a la indústria de l'automòbil, cosa que fa que hi hagi també uns retards en l'entrega d'automòbils. O sigui que tornar a ser normals costa.
Costarà una mica, però...
El trauma ha sigut molt fort.
Però estem lluitant, de veritat, estem lluitant, estem posant les piles.
Molt bé.
I tenim ganes, de veritat, perquè treballar de l'altra manera era bastant poc humana.
És lògic. Però vaja, jo penso que, vaja, amb aquest optimisme que ara ens comuniques, penso que sí, és bo, perquè, a més, estem aquí, hi ha hagut moltes baixes, ha sigut tot molt lamentable, però vaja, la humanitat vol tirar sempre endavant, i tirarem endavant, en sortirem de tot això, encara que potser amb la mascareta, perquè ha quedat potser per molt temps,
bueno,
per quedar-se.
És
no?
Una cosa que, bueno, hem après, no?
Sí, sí.
De que realment pot ser útil, sobretot a l'hivern, no?
Que és sí, quan, sí, que és
potser
quan
a l'estiu no, però millor temporalment, sí, a la millor pues, a la tardor i a l'hivern sí, poden ser importants per intentar no agafar malalties,
sí, sí,
i no transmetre malalties, sobretot no transmetre.
Doncs bé, doctor Moya, molt agraït per tots aquests consells i totes aquestes reflexions que ens heu fet en aquest programa.
I començarem a la vida normal el més aviat possible. El pròxim programa intentarem ja entrar en temes que entenguem tots de què és interessant, no?
Nosaltres ara fem un espai musical més en què escoltarem una veu extraordinària. És una veu d'una dona que es diu Minnie Riperton. És... Això que escoltareu no és fals, és que aquesta dona té aquest nivell de veu tan agut. Malauradament ens va deixar ja fa molts anys. És una dona de color, quan diem de color volem dir una dona negra, perquè anava amb eufemismes, i que malauradament es va deixar d'una enfermetat de les quals moltes dones precisament encara pateixen. Nina Riperton, amb aquesta cançó inoblidable.
Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with love. Shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shine.
Bé, nosaltres continuem en aquest programa després d'escoltar aquesta magnífica veu, Nina Riperton. I vaig amb aquest petit 3-4 minuts que ens queden. Jo volia parlar amb la Montserrat de, ja que hem parlat de l'eufemisme, que he dit una persona de color. Quan diem de color, evidentment volem dir que és de color normalment negre.
Sí, de color blanc no acostuma a dir-ho.
No. Vaja, sobretot a la nostra societat. Suposo que en una societat en què molts són negres, és probable que diu aquest és blanc, no?
Clar.
Però moltes vegades utilitzem eufemismes. I dintre del camp de la medicina, evidentment, s'han utilitzat molts. Per exemple, té un mal dolent, com si hi haguessin mal bons, no? Se n'ha anat al cel, com vol dir que s'ha mort. Vull dir, clar, els eufemismes potser no són bons, veritat? Potser ja és hora que parlem clar, parlem obertament perquè som adults. L'altre dia vaig sentir que una senyora li va dir a un nen, diu, sí, diu, a l'ocellet, diu, se n'ha anat al cel.
Era un peix.
Ai, un peix, el peix s'ha anat al cel.
El peix s'ha anat al cel.
Diu, no, no, el peix està a les escombraries.
Sí, el nen va dir, no, no està al cel, no. I vist que el ficaves a les escombraries.
És una manera d'aterrar en aquesta realitat que els nens a vegades són més intel·ligents que nosaltres mateixos.
Clar, perquè el poses en una contradicció amb el que està veient, amb el que tu li expliques. I llavors,
el peix no ha anat al cel.
Què haig de creure? No, clar, ell ho va veure. Va fer més cas de la seva realitat que no del que li deien.
Clar. Aleshores, jo crec que és bo que tinguem un llenguatge cada vegada més real. Autèntic, més real, no?
Sí.
Perquè, si no, vull dir, crec que és autoenganyant-nos una mica.
Bueno, jo crec que actualment no hi ha tant això. Jo crec que és una cosa ja més antiga, no? És una cosa ja d'anys enrere,
sí, quan
que
una
es feia més aquestes...
Quan un no...
Ara es parla més clar que jo, eh?
Quan hi havia nens petits i algú volia explicar alguna cosa, deia, no, és que hi ha roba estesa.
Sí, sí,
quan una senyora tenia la regla, li deien que venien els pintors.
Sí,
vull dir, és que...
No l'havia sentit mai.
No,
no, sí.
Podríem fer una recopilació, seria divertit. Sí, sí.
Sí.
Bé, nosaltres acabem amb aquest petit bon humor i una vegada més felicitem a la Montserrat, que avui fa anys.
Moltes gràcies.
De res, ja ho sap. Vostè les té totes.
Si ho celebrem una mica.
Sí, sí, amb aquesta sintonia ens acomiadem. Endavant.
Avis i àvies, ens agrades al vostre costat. Avis i àvies.
Això ha sigut el programa per avui aquí a Ràdio Castellà de la Carpeta de l'Avi. I ens ho convidem de tots vosaltres. En les vies de so hi ha sigut en Marc, la Marina Antunes, la Montserrat... Perdona, en Marc no, en Jofre. La Montserrat, la Montserrat Alsina, ha estat el doctor Moya i que us ha parlat Òscar Cardona. Us esperem la setmana que ve, el divendres, una altra vegada aquí a la Carpeta de l'Avi.
A que els avis tot pot ser, mil i un ens deixen fer. De l'escola a Vallet, els fem anar com un coet. De tots ens anem fent grans, ho gaudim a cada pas.
Que per molts anys tots puguem ballar i seguir cantant.
Llepa!
Avis i àvies,
per nosaltres són molt importants.
Avis i àvies,
que bonic, que els avis són pares, pares d'uns pares, pares d'uns nens, que són els nets, que són els fills, que són, vol dir fill dels pares, que venen d'uns pares, que són...
Els avis!
Has vist quin embolic?
Avis i àvies!
Per